La Diada de Sant Jordi en directe a Ràdio Sabadell.
Barrejar història i esport amb una cançó era relativament senzill i fàcil caure en tòpics també, per què no dir-ho? Podríem haver optat, no sé, per la banda sonora de Gladiator, partida d'èpica, per exemple. No ha estat el cas, tampoc és que ens haguem trencat massa les banyes elegint finalment Vangelis, tot un clàssic. Si el que busqueu és trobar història i esport no en una cançó, sinó en un llibre, el vostre home és el Toni Padilla.
Intentant d'alguna forma unir el que eren les dues passions que tinc, que és el periodisme i la comunicació. I la història, no? O sigui, soc periodista perquè vaig estudiar història i va haver un moment de la meva vida que no sabia cap a quina de les dues parts hauria de tirar. Són dos sectors que estan malauradament molt malament a nivell de sortida laboral. Al final vaig acabar el periodisme i ja sempre que puc intento unir aquesta dèria que va quedar una mica aturada, que era la història.
Sabadellenc i arlequinat, si no m'estirarà de les orelles, periodista de professió i historiador de formació, al cap d'esports del diari Ara des del 2010, ha publicat aquesta última tardor El historiador en el estadio, el seu quart llibre rere Brasil 50, també Atlas de una pasión esférica i Atlas de los sueños olímpicos.
40 clubs, 40 històries, totes les dècades del segle XX, tots els continents, i cada història, òbviament, pot funcionar com a sola, com a independent.
Va, canviem de cançó, molt a la mateixa línia, per això, i avancem en el temps. D'Anglaterra a Hong Kong, durant més d'un segle, 40 històries d'arreu del món amb un denominador comú, un club que serveix per explicar un conflicte. El mateix Toni Padilla explica el repte que ha suposat per ell escriure aquest El historiador en l'estadio.
En la forma d'explicar-ho, he intentat explorar un nou estil, que és arriscat, que inclou l'ús de la primera persona en alguns moments, no abusa però tan surt, perquè tingui un punt de mig crònica de viatge, mig reportatge, mig assaig. Molts cops, una cosa que em fa molta il·lusió és que moltes llibreries, a l'hora d'ordenar el llibre, en lloc de posar-ho a la part de literatura esportiva, ho ha posat a la part de l'assaig polític o històric. I això també per mi em portava a reflexionar molt sobre com es comuniquen històries que potser poden, en algun cas, ser feixugues. Algunes històries és molt evident que es venen soles, no? Quan hi ha una guerra i un jugador s'ha executat. Algunes històries són molt fàcils de vendre, però altres són molt interessants, però tu pots pensar que una persona que no està acostumada a consumir informació de geopolítica internacional, potser li dius, com t'explico que és molt interessant la història de l'equip que guanya la Lliga al Líban perquè és propietat de Hezbollah, que és un partit polític que, segons els Yankees, és una organització terrorista. Llavors, la forma d'explicar-ho volia que fugís molt de l'assaig, perquè l'assaig a vegades pot tenir un toc com una mica fred, molt de dada, molt... Llavors, buscava una forma didàctica, però també que pogués ser més fàcil d'empassar, amb les converses, amb els detalls, amb les sensacions, que si algun moment jo he tingut por o he tingut il·lusió xerrant amb algú i pogués ser. Llavors, a nivell de redactat, aquest és molt més arriscat que els altres llibres que he publicat i ha estat un repte realment molt interessant.
Editorial principal, El historiador en l'estadio, un ensayo sobre la geopolítica del futbol. No arriba a 19 eurets, potser avui, per allò de ser Sant Jordi, encara més barat i tot. 336 pàgines d'història i d'esport amb la signatura del Toni Padilla, que sempre és tota una garantia.